L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. L'informatiu Emute d'avui, divendres 7 de novembre, que comença, com cada dia, seguint l'esquema habitual i obrint la crònica informativa de la jornada avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant d'aquesta consulta prevista per diumenge que ve, la consulta del 9 de novembre, i ho farem rebent informació des de diferents punts del territori. D'una banda, des de Deltebre, l'Assemblea Nacional Catalana fa una crida a la participació, remarcant que el 9N és una cita històrica i destacant que és un procés democràtic basat en la llibertat d'expressió. El diumenge cal anar a votar i que sigui per dignitat, és el que diuen els membres de l'Assemblea Local de l'Assemblea Nacional Catalana a Santa Bàrbara, que animen fins i tot els antiindependentistes a exercir el seu dret a expressar-se. I per últim, i per tancar este primer bloc informatiu, destacarem també, amb la mirada ja posada en l'endemà de la consulta, que Joan Tardà, el diputat al Congrés de Madrid per Esquerra Republicana, demanava en un acte celebrat ahir a Amposta a Artur Mas que convoca eleccions un cop superada la consulta de diumenge que ve, que convoca unes eleccions que desemboquen amb una declaració d'independència. A banda d'aquesta, altres qüestions marquen també l'actualitat del dia. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, acusa l'estat espanyol d'irregularitats i d'una gestió nefasta en el projecte Castor i anuncia que traslladarà la seva denúncia tant al Tribunal Constitucional com a les més altes instàncies europees. Els Mossos d'Esquadra desallotgen l'oficina de Catalunya Caixa que en les últimes hores havien ocupat a Amposta els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. L'Ajuntament Ampostí treballa per buscar una solució per al veí del municipi afectat per aquest possible desnonament. I a l'informatiu d'avui coneixerem també la curiosa iniciativa que en este cas ens donen a conèixer des de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla. Música per créixer és el lema d'aquest curiós taller musical adreçat a dones embarassades. Acabarem amb una proposta de l'àmbit de la cultura i parlant de l'onzena temporada dels dissabtes de teatre que a Ulldecona promou la xarxa. Per en aquest cap de setmana hi ha prevista la representació de l'obra A3, serà concretament demà dissabte a partir de les 6 de la tarda al Teatre Orfeo Ulldeconenc. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja la crònica informativa d'este divendres, ho fem avui encetant un bloc dedicat a aquesta consulta prevista per al proper diumenge 9 de novembre. Per començar, anem a Deltebre. L'Assemblea Nacional Catalana fa una crida a la participació, remarcant que diumenge que ve, 9 de novembre, és una cita històrica i destacant també que és aquest un procés democràtic basat en la llibertat d'expressió. Així mateix, des de Deltebre, recorden que l'únic punt de votació al municipi serà l'Institut. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea Nacional Catalana de Deltebre fa una crida a la participació del procés d'aquest diumenge, remarcant que el 9 de novembre és una cita històrica i destaca que és un procés democràtic basat en la llibertat d'expressió. Així mateix recorda que l'únic punt de votació a Deltebre és l'Institut. Adam Deosdat, de l'Assemblea.
Perquè és una forma de demostrar a tota la gent que hem sortit d'aquests anys al carrer i dir que encara que el govern espanyol digui que no val, que són urnes de paper, que és una costellada, que és una xarlatada, demostrar que estem aquí. O sigui, una mica el procés que vam viure aquí del Tebre per a formar-nos com a municipi, no? Que la gent va estar molt de temps i lluitant i moltes coses són molt, molt semblants, no? de recollir firmes, de parlar amb diversos advocats, doncs parlem amb diversos tècnics, de més reunions i una mica de continuar persistint, igual com van persistir la gent per aconseguir la independència del Tebre. Ara l'assemblea, els que som independentistes, fem la mateixa persistència en aconseguir la independència i anar a votar, perquè és una forma de que si surten 2,5 milions de persones a votar, què diran? No poden, no es pot amagar.
A més, convida la ciutadania a l'acte unitari que es farà avui, ara és l'hora, Unitat a Deltebre per un país nou, amb la participació de les diferents forces polítiques que a nivell local donen suport a la consulta, com són el PSC, Esquerra Republicana, la CUP i Convergència.
En la presència de Gervasi Aspa per Esquerra, Carme Ruiz per les CUP, Lluís Soler per Convergència i l'alcalde... José Emilio Bertomeu pels socialistes.
La xerrada ara és l'hora, Unitat a Deltebre per un país nou, tindrà lloc avui divendres a les 9:30 de la nit a la sala d'actes de la biblioteca. I el proper diumenge, des de les 9 del matí fins les 8 de la tarda, a l'Institut, tots els que vulguem participar en aquesta consulta popular.
Gràcies, Lluïsa. No abandonem les qüestions relacionades amb la consulta i d'un municipi com és el de Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, on anem ara en un del Montsià, Santa Bàrbara. El diumenge cal anar a votar, ni que sigui per dignitat. Així es pronuncien els membres de l'Assemblea Local, de l'Assemblea Nacional Catalana a la Plana, que animen fins i tot els antiindependentistes a exercir el seu dret a expressar-se. L'alcaldia del municipi emetia també aquesta setmana una nota informant d'on i com es podia anar a votar a Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la seva emissora municipal, ens ho explica Josep Roig.
Doncs a Santa Bàrbara també, tot i la incertesa amb la que s'està vivint les darreres hores de la convocatòria de la consulta popular per al proper diumenge dia 9 de novembre, la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana Santa Bàrbara per la Independència exhortava la població a no defallir en exercir el seu dret a pronunciar-se en un sentit o en un altre. Màrius Pont, portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana Planera, deixava clar que no es tracta d'un referèndum, encara que està clar també que la resposta que tingui la convocatòria del diumenge tindrà un gran impacte polític, essent la culminació de les grans manifestacions del poble català dels darrers 3 anys. Escoltem, Màrius.
Tots sabem que això no és un referèndum, i menys vinculant, però tampoc a ningú se li escapa, i això ho demostra la temor que li tenen des de Madrid, que els resultats que puguen haver tenen un impacte polític, perquè, clar, si hem anat a manifestar-nos 3 vegades, 2 a Barcelona i una per les carreteres de Catalunya, i ha tingut un impacte, ara encara ne pot tindre més pel fet de que encara que no és una votació tipus referèndum, no deixa de ser una votació, i el fet de posar una papereta a una urna, penso que hi ha gent que li fa temor. Jo penso que els catalans no m'ho han de fer.
Pont es preguntava també, davant la reiterada negativa del govern espanyol a permetre la consulta, a quins nivells de totalitarisme està arribant l'Estat, i reclamava que, ni que sigui per dignitat, el diumenge cal acudir als llocs on s'instal·laran les urnes perquè ningú ens pot negar el nostre dret a expressar-nos dia. Cal que tothom hi anem, fins i tot els que pensen votar no, però que el rebel·li aquesta negativa a exercir el nostre dret d'expressió.
Malgrat tot és allò que dius, escolta, això ja és contra la meva dignitat, és que jo, ni que sigui per dignitat, aquell dia aniré a votar, perquè com me poden prohibir a mi que fins i tot una cosa que no deixa de ser un procés de participació, que em demanen l'opinió, ja que no opine. A quins nivells de totalitarisme hem arribat a l'Estat espanyol, que dia rere dia és més insuportable? Per tant, penso que aquí i hem de fer una crida que tothom hi vagi. Jo diria que inclús la gent que pensa que hem de seguir units a Espanya, però que es revela perquè diu, escolta, a mi m'han de dir que no puc votar. És com si un dia tu estàs a casa i et diuen, tu calla, tu no pots parlar. Home, per favor, vull dir, tu no em pots dir que calla. Per tant, la primera cosa que hem de dir és reivindicar el dret fonamental, el dret com a persones, el dret com a comunitat que tenim, expressar-nos.
Per altra banda, aquesta mateixa setmana l'alcaldia emetia una nota d'avís on informava de que el proper diumenge, dia 9 de novembre, en el marc d'aquest procés de participació ciutadana a Catalunya, tothom que ho volgués podria emetre la seva opinió dipositant la seva papereta a l'Institut Les Planes, des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda, recordant la importància d'agafar un document acreditatiu de la pròpia identitat.
Gràcies, Josep, i amb la mirada posada en l'endemà del 9 de novembre anem ara cap a Amposta, on ahir a la tarda Joan Tardà, diputat republicà al Congrés de Madrid, demanava al president de la Generalitat, Artur Mas, que convoque eleccions un cop s'hagi superat el 9N, unes eleccions que desemboquen en una declaració d'independència. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El diputat del Congrés de Madrid d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, va referir-se ahir en un acte celebrat a Amposta que després del dia 9, és a dir, el dia 10, cal ja començar a treballar per fer unes eleccions el més aviat possible, unes eleccions que acaben amb la declaració d'independència. Així ho deia.
que allò que ens toca de fer és a partir del dia 10 reclamar al govern de Catalunya i en concret al president Mas que convoqui eleccions, perquè el que cal, i a més és molt, molt urgent, és convocar eleccions per tal de poder tenir un Parlament on hi hagi una correlació de forces favorable a la independència i proclamar-la.
En les paraules de Joan Tardà, en aquest acte celebrat a la Unió Filarmònica d'Amposta, on va ser acompanyat per l'ebrenc Lluís Salvador, membre de l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va referir a que la ciutadania està força mobilitzada i animada per en aquest proper 9 de novembre.
Gràcies, Manel. I encara complementant tota aquesta informació relacionada amb la consulta de diumenge que ve, acabem, tanquem este bloc amb un apunt televisiu, perquè diumenge que ve, a partir de les 9:30 de la nit, el programa que conduïx en Risto Mejide, Viajando con Chester, canviarà el seu esquema, el seu funcionament habitual per tractar la consulta de diumenge, la consulta del 9 de novembre. Com anteriorment ja havia fet en Risto Mejide, en un programa especial dedicat a Gibraltar la passada temporada, ara diumenge que ve presentarà aquest especial Catalunya i ho farà compartint espai, compartint sofà amb diferents persones a les quals afecta directament la consulta i a les quals se'ls preguntarà sobre si volen que Catalunya sigui un estat i en cas de voler-lo si volen que sigui estat independent. El Chester d'aquest programa se situarà en diferents punts de les possibles fronteres que Catalunya tindria com a país independent. Una d'aquestes fronteres estaria al riu Sénia i allà, concretament en aquest espai natural, la desembocadura del riu, es va enregistrar una part d'aquest programa amb l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat d'Esquerra Republicana, l'alcalde de Vinaròs, el popular Joan Bautista Juan i també una periodista del periòdico Mediterrani com Imma Castell. El programa visita també altres indrets com les fronteres amb França, a la Vall d'Aran i en este cas on hi participen un pastor com Tonyet Lollarc, un periodista de La Vanguardia i col·laborador de 8TV com Xavier Ricou, Mercè José, regidora independentista, atenció, del Partit Popular a Pont de Muntanya, o Francesc Boya, el líder d'Unitat Aranesa i senador del Partit Socialista de Catalunya, o Assumpción Carrión, granadina i resident a la Vall d'Aran, així com també el corresponsal francès de Ràdio Europe 1, Henri Delagri. Per escoltar les impressions i opinions de tots, la cita, recordem, diumenge que ve a partir de les 9:30 al programa de la cadena 4 de Risto Mejide, Viajando con Chester.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en UTE.
Seguim ara parlant del projecte Castor. Per cert, abans no ho hem comentat també a l'espai de Risto Mejide, en aquest Viajando con Chester surt el tema del Castor, en este cas a les intervencions i les preguntes que fa tant als alcaldes de Vinaròs com d'Alcanar, però ara parlem del projecte Castor per un motiu molt diferent, perquè el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va compareixer ahir mateix dijous davant dels mitjans de comunicació per acusar el govern espanyol d'importants irregularitats i d'una gestió fatal sobre el magatzem de gas al davant les nostres costes. En un informe que el síndic de Greuges ha lliurat al Parlament català, Ribó demana que la defensora del poble espanyol, Soledad Becerril, presente un recurs urgent davant del Tribunal Constitucional perquè ature cautelarment la indemnització de 1.350 milions d'euros a l'empresa concessionària, a la Generalitat per a que defense els drets dels consumidors catalans i del medi ambient i a les institucions europees per a que investiguen si es pot haver vulnerat la lliure competència. Després d'obrir una investigació d'ofici pels terratrèmols causats ara fa un any, el síndic es va reunir fa poques setmanes amb diverses entitats per analitzar l'acord entre l'empresa ACS i el govern espanyol per hivernar el projecte i indemnitzar la companyia. Una taula tècnica i una altra de jurídica formada per diversos col·legis professionals, com el d'advocats, el d'enginyers industrials, el de camins o d'ambientòlegs, entitats del territori i també representants d'ONGs i consumidors han analitzat en les últimes setmanes aquest procediment d'adjudicació, funcionament i rescissió del contracte del magatzem Castor. Les conclusions són ben clares. Hi ha hagut una gestió fatal de l'assumpte per part del govern espanyol, a qui Ribó també acusa d'actuar de manera precipitada i sense transparència. En concret, es recrimina que no es fes cas a diversos informes geològics de l'any 2005 que desaconsellaven la instal·lació del magatzem, que es van subestimar o fins i tot ignorar els riscos sísmics i que no es van seguir les bones pràctiques recomanades en matèria de mineria i d'indústria gasista. Escoltem les declaracions que en este cas recollia l'Agència Catalana de Notícies del síndic de Greuges, Rafael Ribó, que es preguntava per què es paguen tants diners i tan aviat des del govern espanyol a l'empresa promotora ACS. Rafael Ribó.
Per què es paga la inversió i amb aquesta rapidesa? Perquè el Banc Europeu d'Inversions li vencen els bonos a finals d'aquest mes. On s'has vist, per això el síndic diu fatal administració, molt mala administració, on s'has vist que l'administració pagui a 35 dies en cash 1.350 milions d'euros d'immediat, que amb les condicions que estan són 3.000 i pico pel cap baix? No hi posem el cost del manteniment, el cost del desmantellament, interessos supletoris quan surtin els productes financers al mercat, etc. Diners pels afectats, que haurien els primers que s'haurien de pagar. No podem això, però on s'has vist i per què? Sense complir amb la transparència necessària sobre qualsevol concessió i d'aquest calibre, ni amb les condicions que el propi Suprem t'ha posat quan t'ha respost a la teva demanda. El ministre sí que ha dit que si en el futur es comprova, s'exigiran... Per què no fem al revés?
Ribó explicava, tal com anteriorment comentàvem, que en el procés es van obviar informes de l'àmbit geològic.
Existeixen seriosos dubtes sobre la validesa del sistema geològic i, conseqüentment, del model dinàmic on s'estava treballant pel dipòsit de gas. Segon, els riscos geològics han estat subestimats, quan no ignorats. Per tant, s'ha posat en risc una situació mediambiental i tenen una relació més que probable amb els terratrèmols que hi ha hagut a la zona. I tercer, les recomanacions de l'Institut Geològic Miner Espanyol sobre les bones pràctiques de la indústria gasística no s'han tingut en compte per part de l'empresa a l'hora de les injeccions de gas.
També des de l'àmbit jurídic es veuen irregularitats en tot el desenvolupament del projecte.
Observem irregularitats des del punt de vista de legislació ambiental. Observem que no s'han incorporat informes sobre el risc sísmic. Observem irregularitats en la forma que s'ha rescindit la concessió. Observem que s'ha afectat a ciutadans de la zona de la plataforma i ara s'afectarà als usuaris gasistes, i observem que hi ha responsabilitats exigides derivades del possible pagament de la indemnització.
Per tot plegat, en Rafael Ribó explicava que el cas ha d'arribar no només al Tribunal Constitucional, sinó també a les altes instàncies europees.
Arriba a les conclusions que cal impugnar el Real Decret Llei, cal demanar jurídicament els estudis necessaris per analitzar fins a quin punt s'ha complert o no amb el que es preveia, que cal adreçar-se a Europa per defensar jurídicament també als ciutadans i als consumidors del que significa el Real Decret Llei i tota l'explotació, i que hi ha base per jurídicament demandar sobre danys al medi ambient provocats per aquella activitat.
Per últim, i al fil de tota aquesta qüestió, cal recordar també que és el mateix síndic de Greuges qui dies enrere promovia aquest registre de damnificats tant des de l'àmbit material com des de l'àmbit moral per a que tothom que d'una o altra manera es veigués afectat pels sismes d'ara fa un any provocats per les injeccions de gas al dipòsit submarí facin arribar les seues queixes, constaten les seues damnificacions al registre que a tal efecte s'ha creat a tres ajuntaments del nostre territori, com són els d'Alcanar, Ulldecona i La Ràpita.
El proper dia 21 de novembre, vine amb posta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies amb posta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant d'altres qüestions de l'actualitat en general. Per fer-ho, anem cap a la capital del Montsià, a Amposta, on els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'oficina de Catalunya Caixa que en les últimes hores havien ocupat a Amposta els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. L'Ajuntament d'Amposta, a través dels serveis socials, busca ara una solució per al veí del municipi afectat per aquest possible desnonament. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí de la seu de Catalunya Caixa l'avinguda Alcalde Palau d'Amposta al centre de la ciutat als membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca que des de fa 48 hores ocupaven aquesta seu en protesta pel tracte que s'hi dona a l'ampostí Àngel Enretxe, al qual se li va acceptar la dació en pagament, però actualment estava pagant un lloguer de més de 170 euros, reclamant que pugui pagar-ne solament 60. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta ha manifestat que espera es pugui trobar solució. De moment, des de l'Ajuntament s'han pres les mesures necessàries per tal de donar resposta a la situació d'aquest ampostí, en primer lloc doncs, buscant la solució a través de pisos socials i també de trobar feina per a aquesta persona. Ho explicava Laia Subirats, la manera en què respon l'Ajuntament.
Sempre les persones són autònomes. Mentre aquesta persona decideix fer A, jo tinc que intentar, tot i no tindre l'obligació, de que aquesta persona tingui A. Una vegada les portes se'm tanquen, l'Ajuntament, en la part social, la part que com a Ajuntament hem decidit donar resposta al ciutadà, estem allí. Però per això el ciutadà ha de voler venir.
Cal destacar també que una de les membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Txell Teruel, ens parlava ahir al vespre precisament de les hores que portaven en aquesta seu i també del que reclamaven.
Portem quasi ja 40 hores aquí dins, de solucions CX no m'han donat cap, estan totalment negats a donar cap solució. Per molt que s'ha intentat a través de l'Ajuntament i a través de nosaltres, no cedeixen. Bueno, està costant moltíssim que tan sols parlant ells, d'acord? Ells no cediran, diuen que el lloguer no contemplen donar-li 60 euros, segueixen en un lloguer de 170 euros, per tant és un desnonament silenciós, perquè l'únic que li faran serà firmar la decisió i l'enviaran al carrer directament. En una situació d'una persona així, o s'hauria de demanar un lloguer assequible a les seves necessitats, que actualment són 60 euros, de 5 anys, però gravés a 5 anys. Aquesta seria la solució.
Doncs així estan les coses. De moment, d'altra banda, en el ple del mes d'octubre, recordin que l'Ajuntament d'Amposta va aprovar un protocol per sancionar els bancs que tinguin pisos buits a Amposta si no els destinen a lloguer social, i ja han identificat els habitatges propietat de les entitats bancàries on no hi viu ningú des de fa 2 anys o més.
Gràcies, Manel. Al fil d'aquesta crònica que acabem d'escoltar hem de fer una puntualització, i és que en aquest veí d'Amposta ja se li va acceptar la dació en pagament i actualment està pagant un lloguer de 270 euros i no 170, com comentava el company Manel. I deixem este tema, passem a d'altres qüestions, en principi una qüestió molt més agradable, com és aquesta música per créixer que ens porten des de l'Ametlla de Mar. Música per créixer és el lema d'un curiós taller que proposen, concretament concretament des de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla per a dones embarassades. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar es prepara un taller per a mares embarassades que té com a objectiu reforçar el vincle de la mare, el pare i el nadó a través de la música. Així, a través d'aquest taller impartit per les professores de l'EMMA, Gesamí Margalef i Anavid Carro, pretén donar recursos a les mares embarassades i pares per tal que la música formi part de la vida i les rutines del futur nadó, tenint en compte que l'únic sentit que té l'embrió en connexió amb l'exterior és l'oïda. Durant aquest taller es treballaran cançons de moixaines, rutines, relaxació, les parts del cos de bressol i cançons de bressol. Escoltem Gesamí Margalef.
L'únic sentit que té en contacte amb l'exterior, que serà el món on ell naixerà, és l'oïda. Per tant, si nosaltres durant l'embràs ja anem treballant unes cançons o anem sentint unes cançons, seran un recurs molt bo perquè quan aquest xiquet naixi tingui un altre contacte, a més de l'olor de la mare i de la veu de la mare, que ens ajudarà a fer-lo gran.
Aquesta iniciativa es preveu que consti de dues sessions d'una hora a concretar en dissabte. Des de l'EMMA es recomana que les mares embarassades portin roba còmoda, una tovallola o similar per estirar-se al damunt i un nino. Al finalitzar el taller es lliurarà un CD a cada família amb algunes de les cançons treballades. Pel que fa al preu, és de 15 euros les mares soles i 25 euros si van amb la parella. Els interessats poden contactar amb l'Escola de Música a través del telèfon 977 45 60 46 o bé per correu electrònic a emma@ametllamar.cat.
Gràcies, Olga. Acabarem parlant de teatre infantil perquè demà dissabte continuen al Teatre Orfeó Llull de Cona les representacions corresponents a l'onzena temporada dissabtes de teatre. Temporada promoguda per la xarxa i que per demà a partir de les 6 presenta l'obra A3, una obra de la companyia Si lo sé, no me cuelgo. Es tracta d'un espectacle de circ i teatre d'humor on la finalitat de tot és el joc, passar-ho bé i fer riure combinant tècniques aèries, acrobàcia de terra, corda, perxa xinesa i trapeci doble. Tot a 3 demà, dissabte, a partir de les 6 de la tarda al Teatre Orfeó d'Ull de Cona.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi, podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures avui al migdia amb tendència a pujar, per tant, mantindríem aquests valors entre els 14, 17, 18 graus. Puntualment, algun valor avui ja podria tocar els 19, 20 graus. I de cara al cap de setmana, demà, un panorama d'estabilitat, algunes bandes de núvols alts i mitjos, temperatures que també al migdia voldrien recuperar-se una miqueta més, i diumenge ens va arribant un front que farà augmentar la nuvolositat. Esperem un diumenge més ennuvolat, enterbolit, i amb núvols més compactes, més gruixuts cap a la meitat oest i sobretot cap a punts del Pirineu i Prepirineu lleidatà. No es descarta que a partir de la tarda puguin començar a deixar escapar alguna gota en aquest sector i seria també entre la nit de diumenge i dilluns quan el temps serà un pèl més insegur, amb més ruixats que podrien afectar altres sectors de les comarques de Barcelona i Girona, tot plegat acompanyat d'unes temperatures que no variaran gaire.
Amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'acabament, a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres d'avui divendres 7 de novembre. A les portes del cap de setmana i un dia més, tanquem així aquesta crònica informativa del dia. Ho fem, com sempre, agraïm-vos la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Domènec Ramal és qui també avui se n'ha ocupat del control i edició dels continguts que acabeu d'escoltar i us acabem de presentar. Fins dilluns que ve. Molt bona tarda, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.